Ens ha acompanyat el diputat de la CUP, David Fernández, que aquest dijous ha presentat a l'Espai Terra Dolça el llibre Cop de CUP, escrit conjuntament amb Julià de Jòdar. Què és Cop de CUP?
Doncs Cop de CUP és un viatge a l'ànima i a les arrels de les candidatures d'Unitat Popular. És un llibre que aviat farà ja un any, és un llibre que està lliurat a l'estiu del 2012 i que és un llibre fet des d'una vessant periodística i historiogràfica i també analítica, però molt abans de que després els autors, per dir-ho així, fossin, obrissin i tanquessin la llista de la CUP per la demarcació de Barcelona a les autonòmiques. Per tant, és un llibre que té aquesta vessant molt més periodística. Va ser un encàrrec de l'Arquer, del grup 62, després de les municipals del 2011, quan la CUP hi romp, ja portava molts anys al darrere, però hi romp mediàticament amb aquells formatgets de TV3 de Girona, i molta gent es pregunta què és la CUP, si és una cosa que ve d'un dia, si és un bolet, si acaba de néixer i no. La CUP té una llarga història que endinsa les seves llavors i les seves arrels en la lluita contra el franquisme i en la lluita contra la dictadura, que es manté ferma amb moltes dificultats, però amb molta coherència durant la transició, i que després té l'esquerra independentista, l'independentisme de combat, una història convulsa als 80 i als 90, i que finalment el 2003, a la dècada municipalista del 2003 al 2013, doncs s'eclosiona com a espai polític rupturista, i democràtic i independentista.
Què li pot aportar la lectura d'aquest volum al lector?
Doncs la veritat és que en la mesura en què és un llibre d'assaig polític que intenta fer divulgació i intenta fer periodisme, és a dir, intenta explicar la CUP aquells que no saben què és la CUP, i per tant fa les grans impreguntes del periodisme: què, qui, com, per què, quan i com, no? I és un llibre que està vertebrat en 5 capítols fonamentals, que és arrels, ànimes, veus, ressons i futurs. Arrels és un viatge a la història, aquests 40 anys de lluita de l'esquerra independentista. Ànimes és una radiografia de la CUP, aquell maig del 2011, és a dir, on tenia aquests 100 regidors de la CUP, aquestes 4 alcaldies, quines eren les persones que ho conformaven, quin era el seu projecte polític, el seu programa, i quina era la lectura que van fer també els mitjans en aquell moment, i quines eren les principals inquietuds. Veus és una radiografia, la primera segurament, sobre la pròpia militància i regidors de la CUP, una primera enquesta als seus regidors, on es visualitza clarament quina és la composició social de la CUP, quin és el seu perfil vital, el seu perfil ideològic, els seus components i què és allò que els inquieta. Des de la vida política fins a la vida cultural dels Països Catalans, fins a les inquietuds més literàries o musicals. És a dir, un intent de retrat robot del que seria l'activista de la CUP. Ressons és una contrarèplica a Veus, és a dir, si Veus és la CUP des de dins, Ressons és la CUP des de fora. I aleshores vam trucar a la porta de 80 personalitats de casa nostra, de l'àmbit polític, de l'àmbit sindical, de l'àmbit intel·lectual, de l'àmbit cultural, de l'àmbit acadèmic, i els hi vam demanar com veien la CUP. I aquí hi ha de persones de Convergència i Unió, fins a persones com Salvador Cardús, fins a tots els responsables de tots els sindicats dels països catalans, fins a persones dels moviments socials, veïnal, ecologista, feminista, fins a activistes reconeguts del moviment sobiranista transversal, i fins als primers espases, per dir-ho així, o responsables de les seccions de política dels mitjans. I Futurs, que és el darrer capítol, és un doble epíleg sobre els reptes, no? Sotmetem a la CUP a una mena de dafo, una prova d'estrès, i intentem parlar de les seves fortaleses, de les seves febleses, de les seves oportunitats i dels seus riscos.
Analitzem una mica l'actualitat. Quin balanç en fa d'aquests 100 primers dies de govern del president Mas?
Nosaltres vam fer ahir el balanç, vam dir que obligadament, i prenent fil parlant de les paraules del president ahir a la roda de premsa que va oferir a Palau de la Generalitat, ens veiem obligats a fer una roda de premsa sobre els 100 dies de govern d'Angela Merkel a Catalunya, perquè ell va dir que les polítiques d'austeritat s'imposaven des d'Alemanya, es controlaven des d'Alemanya i tothom les acatava, nosaltres no. Per tant, vam recórrer també a una estadística colpidora, que és la que diu que cada dia encara hi ha 80 desnonats al dia, que cada dia hi ha 87 persones que enfilen l'atur, que cada dia hi ha 16 ERTOs i que cada dia, fent una mitjana ponderada de les dades, doncs unes 400 persones enfilen cap a diverses fesomies d'exclusió o marginació social. Per tant, era negativa. Ha sigut 100 dies on s'ha insistit molt segurament en el relat, no? I en la retòrica, però que no s'ha concretat en res, no? I les paraules només són paraules si no van acompanyades de fets que les converteixin en realitats. Vam dir també que teníem la sensació que, no sabem si és la resurrecció de Setmana Santa, però que aquest govern ens fa l'efecte que està més pel pacte que per la llibertat, no? I també hem dit que si no hi ha consulta, el nostre programa és consulta o consulta, i per tant si no hi ha consulta serà el frau democràtic i electoral més greu que ha patit aquest poble en els darrers 34 anys. I nosaltres ho fèiem molt negativament des de les tres crisis que entenem que viu el nostre poble, que era la crisi nacional, la crisi socioeconòmica i la crisi democràtica. Tenim quatre imputats per corrupció al Parlament de Catalunya, tampoc amb això, no? Hi ha hagut cap, no? cap sortida important, amb posicionaments clars, amb polítiques concretes que reverteixin un cicle, doncs, de degradació de la democràcia, no? I per tant, ja ho vam dir també des del primer dia, tampoc és cap novetat. Nosaltres la confiança no la tenim dipositada ni en el Parlament ni en el govern, la tenim dipositada en la força de la gent, en la força de la gent que ha fet les consultes, que ha omplert el carrer a la diada històrica del 2012, que ha omplert el carrer amb les vagues generals, que atura desnonaments, que encara avui ocupa, no, caps i protesta contra el tancament d'escoles. Aquest és el nostre balanç, un balanç de que per aquí, de que encara no hem sortit del forat de la crisi, i el primer que cal per sortir del forat de la crisi és deixar d'acabar, i aquest govern continua acabant.
En aquest sentit, i davant, doncs, la prioritat de fer la consulta, quan s'ha de fer i com s'ha de fer per sortir d'aquesta situació, perquè com a mínim el poble ha de parlar, no?
Sí, nosaltres apel·lem a la rebel·lió. A vegades la paraula igual no s'entén, però apel·lem a una rebel·lió catalana, a una rebel·lió social, i a capgirar la situació. I per això pensem que la consulta és tan important, perquè és retornar la capacitat de decidir aquest poble. I per nosaltres el que estem reivindicant és una rebel·lió democràtica, és a dir, que el futur d'aquest poble el decideixi la seva gent. Nosaltres estem per una consulta que obri un procés constituent i que ens porti a una nova república catalana. Sempre hem dit que quan abans millor, com abans millor, com abans tinguem els estris per governar-nos a nosaltres mateixos, doncs abans ens en sortirem. Per tant, com més aviat millor, i també és veritat que al costat d'aquesta pressa també diem que les coses s'han de fer bé. Nosaltres volem un calendari perquè nosaltres volem desplegar i desplegar-nos les nostres energies socials i explicar, no, a cada barri, a cada comarca, a cada municipi, doncs per què o és l'hora dels mercats, o segueixen l'hora dels mercats i de l'estat espanyol, o seguirà sent... o és l'hora dels pobles, i per tant la nostra hora. I això també lliga molt amb el balanç dels 100 dies. Són 100 dies d'acatar els mercats financers i de complaure l'estat espanyol.
Qui ha d'impulsar, doncs, aquesta consulta, aquesta rebel·lió?
Som on som per la força de la gent, molt més enllà de la CUP. Qui ha desbordat el marc institucional que neix de la reforma impune del franquisme, allò conegut com a transició democràtica, és la força de la gent. Aquest govern, o el partit principal d'aquest govern, fa 6 mesos estava reivindicant el pacte fiscal, que ara acaba de ressuscitar, no? I això és profundament preocupant. És a dir, la història ni és determinista ni està determinada. Vull dir, podem anar endavant, estem en un moment de trànsit, això és obvi, i on anem endavant o anem enrere. I nosaltres volem anar endavant, però el gran protagonista, l'única garantia que aquest procés tiri endavant, que avancem cap a la plena llibertat política del poble català, és la força de la gent. És l'única garantia que tenim, l'única que ens salvarà.
En aquest sentit, però, el Parlament, el govern, qui ho ha de tirar endavant?
Nosaltres sempre hem reivindicat que s'ha de diferenciar obra de govern de procés col·lectiu cap a la llibertat. Són dues coses molt diferents. És veritat que la situació política i econòmica és molt complicada, perquè manen els mercats financers, però nosaltres pensem que ha de ser un acord multipartit i sobretot pivotant a la societat civil. És a dir, no només els partits polítics. La política no només la fan els partits polítics, la fa tothom. El teixit social, el teixit cultural, el teixit sindical, el moviment popular, els moviments socials. I s'ha de comptar més, perquè són l'únic coixí i són l'única garantia que això tiri endavant. I ara es van reproduint, ara tenim, no?, el pacte per la llibertat, no? s'està parlant de fer un pacte pel, no? Pel dret a decidir, de fer una comissió parlamentària, no? Nosaltres diem que les coses s'han de fer bé, clares i transparents, i tampoc és tan difícil, eh? Vull dir, hi ha majories parlamentàries clares, no? A favor del dret a decidir. O sigui que el problema a vegades no és tant com, sinó la voluntat política, no? Fórmules, fins i tot doncs un institut oficial com, no, el d'estudis autonòmics, no? El senyor Pisonyer ha fet 5 propostes de com fer la consulta, és a dir, és triar per nosaltres sempre la que sigui més democràtica, i sobretot per nosaltres és fonamental la consulta. Ho prenem sempre com a consulta separada de declaracions unilaterals, que seria una possible via, però nosaltres diem que és que el que tothom entén és que un poble s'expressa lliurement i decideixi triar el seu propi camí, i contra això no hi ha estats, ni murs, ni fronteres que ho puguin evitar.
Un altre dels temes del dia o del mes és la imputació, doncs, de la infanta i totes les ramificacions que hi ha amb la corona. Com ho veu?
Mira, la monarquia espanyola ha sigut el gran tabú polític i informatiu durant 34 anys. El rei que Franco va anomenar rei ha estat sempre envoltat de dinàmiques de tupinades, d'enriquiments personals, de fraus i d'estafes. La monarquia està afectada i infectada de corrupció des del seu naixement. És una monarquia que va finançar la monarquia saudita, el rei Fahd, tan amic del qual era el rei d'Espanya. Després critiquem, no, certes dictadures, però ningú critica l'Aràbia Saudita. Els grans assessors econòmics del rei van acabar a la presó tots, siguin els Albertos, sigui Prado Colón de Carvajal, sigui Javier de la Rosa, és a dir, un senyor que s'ha enriquit, ara ha sortit, és el penúltim escàndol amb les comptes, no? A Suïssa, en la implicació, i el que era obvi per nosaltres, la notícia no és tant la imputació de la infanta, sinó com durant 6 mesos s'ha intentat evitar, no? Això era el gran bloqueig de la Casa Real perquè no s'imputés la infanta, i per tant també ahir ho vam dir, nosaltres no esperem res de la monarquia espanyola. Nosaltres no tenim rei com a poble, i sempre ho hem dit que l'únic que esperem és que demanin perdó, que es dissolguin i que entreguin tot el que han robat.
Un altre tema important va ser la, entre cometes, contractació o implicació de la CUP amb el famós mètode. Sí. Com ho valoreu?
Doncs amb molta tranquil·litat i amb molta autocrítica també. I suposo que amb 3 reflexions finalment. Una, la CUP mai ha espiat ningú ni ha fet cap espionatge il·legal. La CUP va contractar, sense saber qui eren, la CUP local de Valls, els serveis per accedir a dades públiques i a més amb un balanç positiu. Aquella sospita que tenien es va acreditar, és a dir, hi havia un increment patrimonial de la família de l'alcalde allà on ha d'haver-hi una reforma urbanística. Dit això, dels famosos informes de Método 3, avui, a dia d'avui, l'únic que s'ha fet públic és el de la CUP, i l'ha fet la pròpia CUP, i això s'ha fet públic perquè ho va dir la CUP, un dissabte, li va comunicar a l'alcalde, li va dir, mira, ha passat això, l'alcalde ho va comunicar a la premsa, i per tant, avui jo penso que en 24 hores vam esclarir qualsevol dubte, vam esclarir que no hi havia cap responsabilitat penal, perquè no havien fet cap mena d'espionatge. I la tercera, doncs, amb autocrítica. En aquell moment, el 2010, ningú sabia que era Método 3. De fet, va ser a través dels advocats que s'assessoren en matèria urbanística, ja van dir, això ens ho farà qualsevol consultora, però penso que això és el fonamental, no? Vam reaccionar immediatament quan ho vam saber nosaltres, ho vam fer públic i ho vam fer transparent, i avui ningú té cap dubte de què és el que ha passat en el contracte, un únic contracte de la CUP de Valls amb Método 3 per accedir a dades públiques.
I per acabar, vostè és periodista, sí. Com està veient el procés de desmantellament o com a mínim de canvi del que hi havia fins ara de tots els mitjans d'informació públics?
Doncs amb profunda indignació i amb profunda preocupació, perquè finalment, més enllà, dins de l'espai català de comunicació, els mitjans públics compleixen una funció essencial en democràcia, que és garantir l'accés a un dret, que és el dret a la informació de la ciutadania. I això no ho garanteix el mercat privat, ho garanteix un mitjà públic, que sap que és la pluralitat i que sap que és, no? Que sap que el seu servei és de vocació pública, és servei públic per garantir l'accés a un dret clau i fonamental com la informació. I per tant, com un atac. i a més com una, també com una paradoxa, no? Quan tothom o els que Convergència i Unió parla tant d'estructures d'estat i estructures, no? Doncs resulta que les estan desmantellant, no? I aleshores amb preocupació i també com un atac a, també a un dels espais de comunicació que, insisteixo, en un tema tan delicat com és el periodisme amb mitjans de comunicació o la cultura en el segle XXI, doncs deixant-nos més indefensos, no? per accedir al dret a la informació. I l'altre és també amb fraus i estafes, és a dir, el dèficit de l'empresa de TV3 era de 2,8 milions d'euros, el de l'exercici, no el deute, i els 125 alts càrrecs de TV3, que ningú sap què fan exactament, no? Ni quan cobren, que és l'anomenat núvol, són 126 persones que si el seu salari entrés en el conveni, en conveni on la màxima escala salarial és elevada, doncs ens estalviaríem 1,5 milions d'euros, és a dir, reduiríem el dèficit de TV3 de l'any passat a la meitat, no? Però per tant, com un atac que només serà revertit des de la mobilització, des de la solidaritat i des de la denúncia.
Doncs David Fernández, moltes gràcies per atendre Quad.cat i fins la propera.
A vosaltres, gràcies.